no has sigut molt efectiu de cara a porteria, ocasions molt clares no les recordo, però sí que hi ha hagut moltes aproximacions amb possibilitats, no? I quan ja has aconseguit el més difícil, perquè després en Garitano canviant aquest sistema doncs et dificultava encara més, amb 5-4-1, primer 4-4-2, i t'arriba el gol, i després amb una errada, perquè entenc que ha sigut una errada de marcatge, no sé si hi ha hagut un bloqueig, no bloqueig, no sé, després ja m'ho tornaré a mirar, si el porter hagués pogut fer alguna cosa, no. En definitiva, t'han empatat i te'n vas a casa amb aquest punt, quan tot podia ser d'una altra manera, i queden ja pocs partits. A casa s'haurien de guanyar pràcticament tots els partits, perquè després aniràs obligat, i aniràs obligat a guanyar a Valladolid, a Elx, a Leganés, aniràs obligat, i l'últim partit em sembla que és a la Morevieta. La Morevieta potser ja està en descens, però recordem que la Morevieta, des de que hi ha el nou entrenador Jandro, no ha perdut. Vull dir que queda molt, però tot està molt comprimit, i a mi no em fa por el dir, bueno, és que el primer i el segon estan a 3 punts, estan a 2, està a 4, bueno, això encara pots arribar. A mi el que em fa por és que n'hi ha 7 darrere que estan a 3 punts, i com et despistis t'avancen, i quedes fora inclús del playoff, eh? O sigui que s'ha d'anar en compte.
Solsona, ens retrobem divendres amb el Burgos Espanyol. Vaja, i demà t'escoltem, sí. El t'ho diràs també a la tertúlia.
Molt bé.
Que vagi sí, bé, Dani, vagi bona bé. Nit.
Bona nit.
Joan, et sentim amb protagonistes ja d'aquí una estona al t'ho diràs. Fins ara.
Ja ha marxat.
Ha marxat, veus? Sí, ja ha anat ràpid, és un tio eficient.
M'han deixat sol aquí.
Les bronques en antena, i clar, s'ha emprenyat i no, s'han anat Solsona. No.
Quines bronques, que va, al contrari.
És un tio que té un punt fosc que no coneixem, segur, Dani.
I el Joan?
No, ja el descobrirem un dia.
Ah, bueno. No sé, ara no t'he captat, eh?
Millor. Gràcies, Dani, bona nit.
Bona nit.
Els Premis Drac, que els tenim aquí. Sí, tenim guanyadors, dels Premis Drac de RAC1. L'Hospital Sant Joan de Déu, en la categoria Contribució al Benestar. Nada Al-Ahdal, en la categoria Històries amb Ànima. En la categoria Projecte Cultural al Festival Sónar. També RCR Arquitectes Innovació Sostenible. En trajectòria, Àngel Velasco Pérez. Revelació de l'any, La Musca. La veu de l'any, la de l'entrenador del Girona, Michel Sánchez. I el Premi Excel·lència, avui ja ha guanyat el Campionat d'Espanya, el Club Patinatge Artístic Olot. I en la categoria Tots Som U, que veu votar els oients, Antonio Díaz, El Mago Pop. Tots convocats el dimarts 9 d'abril a 8:15 a la gala de lliurament dels Premis Drac al Palau de Congressos de Barcelona, al recinte de Montjuïc, amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, Fiac Assegurances, Kia i Welling, la col·laboració d'Unió Suïssa Joiers, Aena, Miele i Fira de Barcelona, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Ho anem deixant aquí, demà hi tornem, demà a les 3 al Superesports, que tenim Gran Premi de Portugal de motos ben d'hora. 4 anuncis i comença el t'ho diràs amb el Ballera. Que vagi bé, adeu-siau.
L'Espanyol juga a RAC1 ha estat una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
Hola, Julio. Encara falten setmanes per mudar-nos al camp, però et volíem preguntar sobre les assegurances i l'alarma, que així ens quedem més tranquils. Una abraçada, gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma, 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequien l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
Ja és aquí la 7a edició del campus de futbol de Mundo Deportivo. Del 8 al 12 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mic Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
Tantes coses a dir, tens que era tan bo. Tens per dir-les tantes coses a dir, segreix que escriu. Cas, amb Gerard Ballén.
Bona nit, les 11 i 5 minuts. Benvinguts i benvingudes al Tu diràs d'aquest dissabte 23 de març del 2024. Continuen els esports a RAC1. Acabem de viure l'empat de l'Espanyol. 1-1 contra el Tenerife a Cornellà al Prat. De moment segon l'Espanyol, però és que demà han de jugar la resta dels rivals directes. La segona no s'atura aquest cap de setmana, tampoc ho fa la Lliga F, per exemple. Demà tenim un Real Madrid-Barça a Valdebebas a les 6 de la tarda. En farem també més tard la prèvia d'aquest partidàs, d'aquest clàssic, tot plegat en un dissabte en el qual el president del Barça, Joan Laporta, ha deixat anar un parell de titulars en un nou podcast del Barça One, aquesta nova plataforma de streaming del club, que es va llançar fa uns dies, amb un documental centrat en els orígens de Ronald Araujo, el central del primer equip. Doncs bé, el club ha llançat un podcast, que es diu directament el podcast del president, en el qual Laporta diu que el Barça ha rebutjat una oferta de 200 milions d'euros per Lamine Yamal. Es va publicar, de fet, fa unes setmanes, que era el Paris Saint-Germain qui havia fet aquesta oferta. El president no parla de cap equip, però sí d'una oferta de 200 milions d'euros. I en aquesta conversa, Laporta també diu que el Barça ha trencat el contracte amb Nike pel patrocini de les samarretes per uns incompliments del contracte, i que ara mateix hi ha un litigi obert entre les dues parts per acabar de solucionar aquest problema. Ara de seguida ho expliquem i ho ampliem, i en parlem també a la tertúlia amb el Ferran Correas, el Pol Ballús i la Mireia Vera, amb els quals també acabarem de repassar l'entrevista de Laporta a Mundo Deportivo d'avui, que llegíem quan ens hem llevat, perquè parla, per exemple, de fitxatges i del Madrid i dels àrbitres, entre d'altres coses. Mentrestant, aquesta nit tenim jugadors del Barça i del Girona repartits per diferents punts del món. Hola, Damià López, bona nit.
Hola, Gerard, bona nit.
Estan jugant principalment amistosos, que ja s'han acabat, a aquesta hora ja s'han acabat tots, i avui era un dia intens pel que fa als internacionals del Barça i del Girona, també.
Sí, en partits amistosos de cartell, per exemple, acaba de finalitzar a Lió, França 0, Alemanya 2, realment un bany de la selecció alemanya a França. Victòria alemanya 0-2, amb un gol molt matiner, un gol rapidíssim, el que ha fet Florian Wirtz, segon 6, el gol del futbolista de Leverkusen, a passada de Toni Kroos, que reapareix amb la selecció alemanya, i déu-n'hi-do quina reaparició, com ha canviat el joc d'Alemanya. El segon gol l'ha fet Havertz a la segona part. Un partit amb un gruix impressionant de participació de jugadors que ens queden a prop. Per exemple, en França, Koundé ha jugat de lateral dret 60 minuts, i per part francesa també han jugat els madridistes Tchouaméni i Camavinga, i els davanters del Paris Saint-Germain, Dembélé i Mbappé. Molt, molt discrets els dos. De fet, Mbappé ho ha intentat durant tot el partit amb accions 1 contra 1, etc., acabat amb una targeta. Per Alemanya han jugat Gundogan molt bé, 72 minuts, i també Ter Stegen molt segur als 90 minuts, i també han actuat Kroos i Rüdiger, els madridistes. 0-2 ha guanyat Alemanya. A Wembley, gran victòria de Brasil, 0-1 contra Anglaterra, gol d'Hendrick als últims instants.
L'haguessis fet tu, sí?
Sí, de fet també deien Jaume Molló i Xavi Puig que l'haguessin fet ells dos.
Sí, tu també.
Qualsevol de nosaltres, un contra un de Vinícius, treu el porter, el rebot li cau a Hendrick. Bé, era una cosa així com Bellingham contra Vinícius, Rodrigo i Rafinha, que ha estat titular. Rafinha substituït al minut 78 per Savinho, que avui debutava. Bons últims minutets de Savinho, el davanter del Girona. Lesionat Kyle Walker en una cursa a la primera part amb Vinícius, a 16 dies del Madrid City. Problemes a la cuixa esquerra. Per cert, Walker, Haaland, Bernardo Silva, Rubén Díaz, jugadors que han abandonat les concentracions dels seus equips, de les seves seleccions, lesionats o per precaució. 4 del City. Aquests jugadors havien iniciat les concentracions d'Anglaterra, Noruega, Portugal, i ja les han abandonat. Euskadi 1, Uruguai 1, a Sant Mamés. Un partit on han passat coses rocambolesques. Semblava que no hi havia unanimitat en les normes, en la normativa. Eren 6 canvis per equips, però Euskadi n'ha fet més, i això ha fet que Bielsa s'indignés, ha començat a fer gestos d'indignació, fins i tot ha tret, estava molt furiós Bielsa, i ha marxat indignat i no ha comparegut a roda de premsa. Ha deixat una frase: hacer lo que queráis. Perquè ha vist que Euskadi feia més canvis, no s'han posat d'acord amb la normativa. S'han vist imatges realment poc serioses, perquè no s'havien posat d'acord amb els canvis. No ha jugat Araujo, que estava a la convocatòria, tampoc Fede Valverde ni Darwin Núñez, però continuen amb Uruguai. Ha jugat el gironí Ivan Martín, 45 minuts, ha ficat més de 35.000 espectadors a Euskadi per veure la seva selecció, que recordem, ha jugat en data FIFA, a dins de data FIFA ha jugat la selecció d'Euskadi. I finalment, Espanya sub-19 ha guanyat 2-1 contra Kosovo amb participació de dos jugadors del Barça amb dinàmica de primer equip, com són Héctor Fort i Marc Guiu.
Doncs en 3 minuts, més o menys, això és el més interessant del que ha passat en la jornada de seleccions, en la jornada internacional, i encara tindrem temps, durant aquest tu diràs, doncs, de parlar del que no és futbol, d'explicar-vos per exemple el recital de Pogacar al Berguedà i l'ambient més propi del Tour de França que s'ha viscut avui a la comarca en una etapa fantàstica de la Volta Ciclista a Catalunya. Estem també d'enhorabona pel motociclisme català, avui Viñales primer i Márquez segon a l'esprint del Gran Premi de Portugal, i tenim el Barça de futbol sala, per exemple, a la final de la Copa d'Espanya, la jugarà demà contra el Pozo, després de superar el Palma a la tanda de penals. Tot i això, tot això i alguna cosa més, encara fins a la una de la matinada. Hola, Ferran Correas, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Tinc per aquí també el Pol Ballús, a la Pol.
Bona nit.
I la Mireia Vera. Hola, Mireia.
Bona nit.
Mira, parlant de lesions, ara estava parlant el Dami del City, com un dels damnificats, Kyle Walker, avui lesionat. Barcola, del Paris Saint-Germain, ahir va jugar amb la selecció sub-23 francesa, va marxar lesionat, ahir també ho explicàvem, estava pendent de proves, doncs bé, segons Radio Monte Carlo, té una lesió al bíceps femoral de la cama esquerra, lesió de grau 2, i tot apunta que serà baixa com a mínim pel partit d'anada entre el Paris Saint-Germain i el Barça al Parc dels Prínceps d'aquí a 18 dies. Veurem, perquè és la Champions, els jugadors forcen, però que no és poca cosa. És una lesió de grau 2 i, per tant, és una lesió muscular. Pocs miracles hi ha amb les lesions musculars. Barcola, que estava jugant d'extrem esquerra titular al Paris Saint-Germain, ho va ser en els dos partits contra la Reial Societat. Per tant, Correas, de moment el virus FIFA no ataca el Barça i ataca el Paris Saint-Germain. Això ja ho tenim, Correas.
També ataca el City.
Sí, però el City va per l'altre costat del quadre. El City va per l'altre costat del quadre, sí, Correas.
Sí, és una part del quadre que ens interessa, també.
Sí. Tampoc sabem si Kyle Walker és poca cosa o si és alguna cosa més greu.
Mala pinta, crec.
Sí?
Crec que mala pinta.
Tens algun input de mala pinta o simplement pel que has vist? Estàs mirant el partit.
Simplement pel que hem vist i pel que he pogut parlar amb algú, no s'han de fer proves, però jo diria una mica mala pinta que haurà de jugar a Kanji titular, i probablement de lateral o ell o Stones, i amb això doncs anar a l'anada com a mínim.
A més, és curiós, i com és el futbol, que s'ha lesionat perseguint a Vinícius.
Sí.
Vull dir, que hauria de ser el seu marcador en l'eliminatòria. Però vaja, haurem d'anar actualitzant. De moment, jo crec que el virus FIFA...
De moment, el Barça, la primera tanda...
La primera tongada...
La primera tongada...
Toca fusta, però la primera tongada... Sí, a més, avui Araujo, per exemple, no ha jugat... Lamine i Cubarsí van jugar pocs minuts l'altre dia.
Bé, és que són partits amistosos, per tant no són tan exigents com... L'únic que té partit oficial és Lewandowski. Els altres, bueno, no són tan exigents.
En un dia com avui, que sou de veure molt futbol o desconnecteu una mica del que és el món futbol? El Ballús entenc que estava veient o has mirat una mica el partit d'Anglaterra.
He vist un tros al d'Anglaterra, la primera part només, perquè llavors no he pogut, però haig de dir que sóc dels que desconnecto jo, eh? Jo, el futbol internacional sempre m'ha costat un punt més que el futbol de clubs, i aquest cap de setmana dic, bueno, escolta, mira, fem alguna cosa que inclogui sortir més de casa, no mirar tant futbol i esbargir-nos una mica.
Sí, a més que eren amistosos, vull dir que tampoc, no eren cap partit classificatori, etc, etc. Tot esperant, doncs, el que vingui a l'estiu. L'Eurocopa i la Copa Amèrica, això és una altra cosa, eh?
Sí,
però
sí.
Hi ha la platja, la platgeta, la televisió, sí, això és una altra cosa.
Acaba de seure aquí al meu costat el tio més defensor del futbol de seleccions.
Sí, però sí, estarem d'acord, no?
Invocat a la bèstia, que...
Del que pot defensar més els amistosos, diguéssim, que és el menys defensable, no? A banda de... Fins i tot la Lliga de les Nacions, que la qual cosa és veritat que està fent fortuna en la fase final, sobretot, però diguéssim que els amistosos són com els amistosos de clubs, una mica. Per alguns jugadors, no tant, però...
Sí, sí, no, però per exemple, l'Anglaterra-Brasil era un tros de partit.
No, un tros de partit, sí,
només,
sí.
És que al final tot depèn del cartell, no? Però el que passa és que per la composició del calendari hi ha una finestra que és la del mes de març i degut a la creació de la Nations League que va suposar que els partits doncs, ja fossin millors i que ja no et trobessis un, no sé, un Espanya-San Marino, no sé que fos en una fase de classificació, la del març és l'única on tens partits amistosos i la veritat és que doncs, s'han fet bons partits. Ara, per exemple, veies l'Anglaterra-Brasil i veies Rafinha, Rodrigo, Vinícius, Hendrik, Savinho, sí que realment si els partits es quadren bé, surten bons partits. I a més és una finestra important perquè, per exemple, dèiem Savinho, ara està buscant la seva única oportunitat,
sí, sí,
de poder
clar.
Ser a la Copa Amèrica
i
se la juguen. Sí.
Per cert, no sé si és culer o no, perquè se n'havia parlat, però Florian Wirtz, el migcampista del Bayer Leverkusen, avui un gol i una assistència amb la selecció alemanya. L'altre dia vaig estar veient el partit del Bayer Leverkusen també a la Bundesliga i em va semblar un futbolista superintel·ligent a banda de tenir un talent espectacular. Compte amb aquest nano, perquè no sé si durarà gaire el Bayer Leverkusen i jo crec que qui se l'emporti té un tresor important, eh? A més, no sé quants anys té, però diria que és bastant jove, eh?
Molt, molt, sí, sí, és molt, molt jove. El tema aquí és que, és un d'aquests fitxatges que està fora de l'abast del Barça, és a dir, que si ho mirem més nostre, res, el Barça té entre 0 i menys 5 opcions de fitxar-lo aquest estiu.
20 anys.
I no sé si l'any que ve té més o menys emparaulat quedar-se. No sé, a no ser que arribi una oferta bastant boja. Crec que per tema contractual el que ha de renovar és l'altre alemany talentós, que és un escàndol també, que és Musiala.
Ell fins al 2027.
Wirtz ho té més lligat. I crec que vaig llegir el seu pare fa uns dies dient que si no passa alguna cosa estranya s'hauria de quedar i l'any que ve jugar a la Champions amb el Bayer Leverkusen. Però en el cas de Musiala sí que hi ha un tema contractual que sembla que no està renovant del tot. I a veure què passa, que també em sembla un jugador del mateix nivell.
Brutal.
O més.
Sí, sí, sí.
O més
diferent també,
sí,
no?
Sí,
diferent.
Sí, sí.
Sí, sí. Dos dels jugadors que lideraran la pròxima selecció alemanya, que de fet ja l'estan liderant. Faré una pausa, però abans us preguntaré amb un sí o amb un no, vendríeu a Lamine Yamal per 200 milions d'euros,
no.
Mireia?
No, 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 no. Hòstia, Ferran, no, cago.
Sí?
Duríssim.
Pausa dramàtica?
Hòstia, Ferran.
No.
No, però m'ho he pensat molt.
Ja.
Són 200,
Tu ho diràs, amb Gerard Ballet.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas del teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. I ara aprofita les ofertes especials a la xarxa Ford de Catalunya i gaudeix del teu nou Kuga aquestes vacances.
Estàs buscant cotxe? A Romacoluma Mazda ara ho tens més fàcil que mai. Tota la gamma Mazda a la teva disposició amb el millor servei d'atenció al client. Ara és el moment d'aconseguir el teu Mazda amb unes condicions excepcionals i irrepetibles. Aprofita l'oportunitat. Visita'ns i informa-te'n a Romacoluma. Concessionari oficial Mazda a Mataró i Sabadell. romacolumamazda.com.
Estàs pensant en un nou SEAT? No et perdis les ofertes irresistibles de Baix Motor, concessionari oficial SEAT. Ha arribat el moment. Tria el teu SEAT a Baix Motor SEAT. Tota la gamma SEAT a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes. I vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi i Gavà. Baixmotor.seat.
RAC+1 Podcast.
Si li pregunto al ChatGPT quines són les 5 qualitats d'un emprenedor, què em dirà?
Visió innovadora, disposició a arriscar-se, flexibilitat, visió de negoci, empatia.
I si li pregunto al ChatGPT que em suggereixi un lema pel podcast d'emprenedors de RAC+1?
O canvies el món, o el món et canviarà tu.
Doncs no se'n parli més.
A RAC+1, RAC and Go, el podcast pels emprenedors disposats a canviar el món amb Oriol Llop. Escolta el cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
RAC+1.
Tots som
més
1.
Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
22.703 22703 de la sèrie 14014.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Amb Gerard Ballera.
Cinc minuts per sobre d'un quart de 12, 3 nos abans de la pausa, 2 claríssims, un amb pausa dramàtica, avenço de pensar moltíssim el Ferran Correas, però no, també diu que no vendria la minya mal per 200 milions d'euros. Per què els hi feia aquesta pregunta al Ferran, a la Mireia i al Pol? Doncs perquè avui Laporta ha dit, ha assegurat, que han rebut, Dami, una oferta de 200 milions d'euros.
Sí, Laporta explica que el Barça ha rebutjat una oferta de 200 milions per Lamine Yamal. Són declaracions del president blaugrana en l'estrena del seu podcast, el podcast del president Laporta.
Ens venen ofertes per jugadors com el Lamine Yamal, que és un geni, que és un que ha oclusionat d'una manera extraordinària, per molts milions d'euros.
Es publicava 200.
200 milions. I hem dit que no. Hem dit que no perquè confiem en el noi, confiem en aquest jugador, confiem en la seva projecció esportiva, i a més, doncs, i si hem dit que no és perquè la necessitat no és perentòria. No estem en aquell punt de dir és que no ens queda altre remei. Al revés.
Això és el que ha dit el president del Barça, Joan Laporta. Els companys del diari Marca, diria que fa unes setmanes, van ser els que van avançar aquesta oferta de 200 milions d'euros per Lamine Yamal, i que ara confirma el president Joan Laporta. Laporta no parla del Paris Saint-Germain, però els companys del diari Marca referien al Paris Saint-Germain. De fet, si ens posem ara a pensar quins clubs poden oferir 200 milions d'euros per un futbolista, no en sortirien gaires. I tenint en compte que Mbappé els hi marxarà, doncs, si el que diu Laporta és així, és a dir, han rebutjat una oferta de 200 milions d'euros, el Paris Saint-Germain el que volia era Lamine, una mica de recanvi d'Mbappé. Tu no pagues 200 milions d'euros per qualsevol futbolista.
Sí, correcte, jo crec que devien veure algú que podia, no? Potser no ara, però amb el temps arriba
sí,
a ser
clar.
Un futur Mbappé i van tirar de cartera. Lamine Yamal és un projecte de jugador molt bo, que ja està destacant ara a l'elit, que és molt jove, és que té tots els números, no?, d'esdevenir un crac mundial. Després veurem si el respecten les lesions i molts factors externs, però és un jugador talentós com pocs hi ha.
Aquí també hi ha un punt que quan penses en el Barça i que et fitxin un jugador per 200 quilos, l'últim cop que ha passat això, els calés has vist com te'ls has gastat.
Sí.
És a dir, una mica és també la por d'on van aquests diners. De si aquests diners realment poden acabar, d'alguna manera, no només salvant o tapant el problema econòmic que té el club, però portant jugadors que realment puguin sumar. En el passat el Barça no ha sigut capaç de fer-ho, i ara mateix jo crec que el Barça està en un moment en el que no pot fallar gaire, ni amb entrenadors si n'acaben fitxant un de nou, que bueno, té pinta que no, però bueno, si amb entrenadors si una mica se n'hagués d'agafar algun de nou o amb
pam,
jugadors...
Pam, l'has deixat aquí.
Sí.
No, bueno, té pinta que no, una mica pel que s'ha dit, no? Una mica. Però que el Barça no pot fallar. I aquí és on tinc els meus dubtes i el que em fa dir que jo no vendria a Lamine Yamal.
Però aquesta reflexió, que te la compro, em preocupa també. És a dir, el Barça ha de tenir un pla. És a dir, tinguis aquests 200 o no tinguis aquests 200. No? De dir, on anirien aquests diners? El Barça ha de tenir molt clar quin jugador ha d'anar i ha de tenir posicions. I això és el que a mi em fa preocupar del club. És a dir, estem parlant d'un club gran i que sembla que estigui tot una mica penjant de fils a l'àrea en tema esportiu, de fitxatges, de jugadors que puguin interessar, que no. Està clar que ara l'economia no t'ho permet, eh? Però, ostres, crec que això s'ha de millorar.
No, jo quan feia la pausa i m'ho he pensat i és evident que Lamine és possiblement el jugador jove amb més talent i que ja veurem el que farà, teòricament, tens jugador per, no per una dècada, perquè d'aquí una dècada tindrà 26. O sigui, tens jugador per
dues dècades.
Per dues dècades. Però és perquè, evidentment, el Barça està com està econòmicament i aquests 200 et soluciona possiblement tot el tema econòmic, i després perquè...
és l'últim futbolista que hauries de vendre.
Se m'ha ocorregut una cosa, m'ha passat una cosa pel cap, que és, amb aquests 200, potser pots... crec que no, però podries, si convences a Mbappé...
Puf. Però és que 200 potser és el que et costa un any d'Mbappé, entre primer de fitxatge i sol.
Has d'intentar convèncer, perquè fas un doble cop.
En tot cas,
portes Mbappé i no va al Madrid.
En tot cas, el Paris Saint-Germain tocant la pera, amb Neymar...
Això és habitual. Això és des que el Barça va trencar amb Qatar, el PSG no només són els que t'ha fitxat, Neymar, Messi... sinó els que tu has anat a buscar
Berratti,
no t'ha deixat. Berratti, el central, no Marquinhos, Thiago Silva, tu has anat a buscar uns quants allà i no has aconseguit mai a ningú, i ell t'ha fitxat a Neymar, a Messi, a Dembélé.
Sí.
Ell, el que l'hai fet, li té jurat al Barça.
Sí. Afortunadament, el Barça ja ha dit que no, ho ha dit el president Joan Laporta, i a veure si no se'n parla a l'eliminatòria entre el Barça i el Paris Saint-Germain, que segur que sortirà.
Jo aquí també veig un moviment de Jorge Mendes.
Sí, un altre que va dir.
Sí. Voldrà més calés, també. Jorge Mendes té moltes operacions.
Vol
pendents aquest estiu. Sí. Suposo que si la mina esclata, doncs voldrà més diners per la mina, però recordeu-vos que els jocs s'han de quedar.
També t'he de dir que
d'alguna manera és alguna cosa que tampoc va malament del tot amb totes les parts, perquè d'alguna manera el Barça reforça el seu projecte esportiu amb una figura que vol que sigui fonamental pel seu pla de futur. Mendes li va bé per cobrar-se això, per això ja em pagaràs en el futur el que em toqui, una mica, inflar aquesta roda que tot va comat. També quan he fet la pregunta m'han vingut flaixos de una oferta que es va rebre el Barça per Ansu Fati en el seu dia de 100 i pico quilos, i el Barça va dir que no. I clar, quan ara t'ho diuen ara, i t'arrenques els dos ulls, quasi bé.
Clar, però l'oferta d'Ansu Fati estava ben rebutjada en aquell moment.
Com ara.
Clar, no saps com evolucionen les coses, però, home, clar, està clar que en el seu dia tu has ingressat 200, que van ser 220 i pico per Neymar. 222, però jo crec que vendre Lamin, sincerament, seria traspassar una línia vermella que fins ara no has traspassat, que és vendre un jugador que tu treus del planter i que és la joia de la corona. És com si en el seu dia haguessis venut Messi, o insisteixo que tu mai saps quan hi ha les coses, o si el Madrid en el seu dia hagués venut Raúl, és a dir, jugadors generacionals que per una necessitat te'l treus a sobre quan el jugador té 16 o 17 anys.
Jo penso que si ara féssim l'enquesta, de fet, jugués, si vols provar de fer-la, si ara féssim l'enquesta sortiria 95% que no i un 5% que sí.
És que,
perquè
a més a més...
jo crec que és irrefutable, no? Vull dir que... jo crec que poca gent l'acceptaria. Insisteixo, ja sé que hi ha gent que li agrada el caler i això, però és lògica pura, crec.
Sí, no, jo volia afegir que crec que també hi ha un punt important d'aquesta setmana, últimes declaracions de Lamin, no? Que ell, jo crec que és culer, i comentava d'aquí un temps capità al Barça, és a dir, que tenir aquest sentiment de pertinença també ha de ser, que en el món del futbol això és molt difícil, no? Però que jo el veig amb ganes de quedar-se al Barça.
Sí. Oferta rebutjada. 2:02. No hem tocat prou fusta, Correas. No hem tocat prou fusta, perquè jo t'he dit al principi del programa, el virus FIFA, no passa res... No, però arriben notícies. Des d'on arriben, Damià?
Arriben notícies des de Lió. Jo t'explicava, perquè el partit del França-Alemanya s'ha jugat a...
Gundo?
A Lió. Jo estava veient el partit i t'explicava que a Koundé l'han substituït al minut 60. Jo l'he vist que retirava, més he vist el moment del canvi, que se n'anava corrent i bé. Ha jugat 60 minuts. Ara arriben notícies de periodistes que són al partit, arriben tuits a periodistes que diuen que Koundé està tocat del turmell, que està tocat del turmell i que per això l'han canviat.
És turmell, no?
I és seleccions,
Sí,
és turmell, i moltes vegades és més precaució.
I ha marxat corrent.
Sí. Turmell ha marxat corrent, és perquè ha dit...
Estarem atents.
Ha dit que no volia...
Potser fins i tot ho tenia pactat, no? Vés a saber, sí, perquè a vegades mal penso, però allò que diuen, pensa malament i l'encertaràs, doncs no sé, vull dir...
Abans, quan heu mencionat molts dels jugadors del Manchester City que han marxat, hi ha una mica de preacord amb clubs, federacions...
La màgia de Pep, no?
Que poden anar una mica carregats, que el City juga contra l'Arsenal, l'Aston Villa, el Madrid i contra l'Infern, quasi bé.
Estem parlant del jugador que més titularitats ha encadenat en aquests últims rounds de temporada, eh? Jules Koundé, sí. Diria, eh? Jo crec que...
Amb Gundogan.
Segurament, però crec que Koundé encara en porta més que Gundogan, perquè Gundogan va descansar un dia, no sé, sí, no sé quan, sí, però va descansar, va ser suplent. Però és que Koundé no. Sí, Koundé, sí. No sé, l'altre dia ho deien, crec que eren 12, 13 o 14 titularitats consecutives.
Crec
i
que avui... el minuts és el segon, Gundogan és el primer i el segon és Koundé.
No, per això ho dic, que déu-n'hi-do. Un minut i tornem-hi. Seguim parlant d'altres qüestions que ha dit Laporta després d'aquesta última hora que ens ha explicat el Damià. Molèsties al turmell de Jules Koundé. Ha jugat una hora, semblava que no tenia res. Hi ha periodistes francesos que informen d'aquesta molèstia al turmell, n'estarem pendents, i si hi ha qualsevol altra informació...
Això és el que els han dit els francesos perquè callen.
Ho informarem. I si Koundé torna cap aquí, doncs també ho diem. Ara tornem.
Ja és aquí la setena edició del campus de futbol de Mundo Deportivo. Del 8 al 12 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mica Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
RAC 1. Cada matí, el món et desperta.
Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.
Cada matí, el món t'informa.
Abans, els apunts imprescindibles per anar pel món.
I avui canvia el temps, baixen les temperatures i...
Pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals.
Cada matí, el món és allà on passen les coses.
Perdó, tenim la sentència d'Alves. Marc Poyato.
Sí, ja ho tenim. L'Audiència de Barcelona condemna a Dani Alves.
Cada matí, el món t'acompanya.
Ole, Cristina Puig. Puig. Ui, Puig!
El diàleg en baix.
El món a RAC 1, el programa de ràdio més escoltat de Catalunya. Cada matí, de 6 a 12, amb Jordi Basté.
RAC 1. Tots som 1.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 presenta...
La resposta de les noies és...
Si t'agrada la música i t'agrada jugar...
Bowie no és segur.
Són els 30 segons més llargs de la meva vida, aquest.
El Trivial Musical de RAC 1.
Molt bé, 3 punts.
Una competició espectacular que posarà a prova els vostres coneixements musicals amb Bedu de Batlle.
3 dones i 3 homes de RAC 1 afinen l'oïda en una batalla musical pensada perquè vosaltres també hi participeu.
Juga amb nosaltres al Trivial Musical.
Apunten a un paper i posen el micro sobre per tapar.
Escolta-la a l'app de RAC 1. uyarracu.cat
RAC més 1.
RAC 1. Tots som 1.
Tu ho diràs amb Gerard Ballera.
Tres minuts per sobre de 2:15. Enquesta en marxa. El Twitter d'Esport RAC1, haguéssiu acceptat vendre la Minya Mal per 200 milions d'euros? Doncs de moment hi ha un 25% de respostes positives. 27%. Fins i tot va creixent el percentatge. A mi em sorprèn, eh? Encara, evidentment, amb pocs vots, però...
Uns quants merengues.
Podeu participar-hi. Sí, potser sí, potser sí. Podeu participar-hi. Al compte d'Esport RAC1 hem llançat aquesta enquesta arran de les declaracions del president Joan Laporta, que en les últimes hores també ha parlat d'altres qüestions del mercat de fitxatges, pensant ja en l'estiu. Dami.
Sí, diu que de cara a la temporada que ve es faran fitxatges selectius d'equip, que ningú s'esperi futbolistes galàctics, en aquest cas, paraules de Laporta encara de l'entrevista d'aquesta setmana a Mundo Deportivo.
Es que no es necesario. Nosotros priorizamos el equipo. Y priorizando el equipo, seguramente habrán una o dos incorporaciones. Pero de equipo, de jugadores que harán equipo. Porque, a ver, yo creo que con jugadores de la talla de Lamine, de Lewandowski, de Joao Félix, de... A ver, ver, nosotros tenemos a Ferran y a Rafinha, también, que son jugadores que van muy fuertes. No veo necesario el hacer una inversión que te puede distorsionar lo que estamos construyendo.
I un nom propi, Frenkie de Jong. Laporta diu que el desig del club i el del jugador és continuar junts.
Frenkie, lo último que querría sería irse de Barcelona. Eso es lo último que querría Frenkie.
Lo que hay que
renovar, lo ha dicho más de una vez, que está encantado aquí.
¿Y la renovación, presidente? Porque le quedan 2 años de contrato.
Bueno, le quedarán 2 años de contrato, tenemos margen.
No le preocupa.
Nosotros estamos encantados con él.
Estem encantats amb ell. De fet, aquesta setmana la línia de Joan Laporta és que està encantat amb Frenkie de Jong, amb Araujo, que no vol vendre absolutament ningú i que han rebut moltes ofertes, a banda d'aquesta de 200 milions de Lamine Yamal. Ha dit que han rebut ofertes per Balde, crec que per Héctor Fort, no sé si són ofertes o interessos, però...
Per Rafinha.
És el que s'ha de fer, Correas, també, eh? Dir que has rebut moltes ofertes i que no et vols vendre ningú, eh? Públicament és el que has de dir.
Bé, és que jo, a més, crec que amb el que sí que... crec que ho diu sincerament és que hi haurà una o dues incorporacions, és que no, bàsicament perquè és que el club no tampoc està per poder fitxar molts jugadors, per tant els que tens s'han de quedar i incorporar el que puguis. M'imagino que quan diu una o dues, la una serà un mitjendre, que és evidentment que és la posició que
falta,
que
sí,
falta,
sí.
Perquè hi ha Oriol Romeu i poca cosa més, de mig centre pur. Està jugant Christensen, però no és mig centre. Ha jugat Gundogan, però a Gundogan és millor veure'l en un altre lloc. Frenkie tampoc és mig centre pur.
I el nom d'Aleix García sobre la taula des de fa temps.
Que per mi
tampoc és mig centre. Però, sí, sí. Sí.
I a més, la segona incorporació, jo m'imagino que quan diu una o dos... És possible que hi hagi alguna sortida a dalt. Parlo de Rafinha, bàsicament. Si marxa Rafinha, doncs sí que hauràs de fitxar un altre extrem, perquè et quedaràs amb Lamine Ferran i Joao Félix, si és que s'acaba.
Això anava a dir, perquè aquí té pinta que no marxarà Joao Félix.
Si no, aquesta setmana, en aquestes entrevistes, tant a Mundo Deportivo, en aquest podcast, Laporta repeteix que vol els dos Joaos i que el més probable és que siguin fórmula de cessió.
Sí, a mi, amb tot això, hi ha una cosa que em grinyola. Suposo que després escoltarem també algun tall quan parla de Xavi. Que si es queda, que es vol que es quedi Xavi, si es queda Xavi i es queda Joao Félix, jo això sí que no ho veig. Perquè és evident que des del partit de l'Almeria, diria que és l'últim de l'any passat, del 2023, Joao, sí, fa bé i el fa servir l'altre dia al Metropolitano perquè sap que estarà molt motivat i a més li surt bé, no és que faci un gran partit, però mira, marca el primer gol. Però és evident que Xavi no té confiança en Joao Félix.
Sí, sí. Amb el que deies al principi, absolutament d'acord, que jo entenc que el Barça ha de partir amb aquesta base d'aquesta estratègia de ser contundents a l'hora de dir que no els va falta vendre jugadors, perquè al mercat del futbol la indústria sap com està el Barça. I amb tota negociació... posaran sobre la taula la situació econòmica que té el Barça, així que el club no té altre remei que intentar-se fer fort per guanyar algun milió en qualsevol potencial negociació. A partir d'aquí crec que tots els que estem en aquesta taula donem per bastant possible, si no pràcticament segur, que sortirà algú important o bastant possible. Però bé, entenc i respecto que Laporta intenti amagar en aquest cas doncs, les seves cartes. I en quant a fitxatges, bé, jo el que em grinyola més sense cap mena de dubte és el cas dels dos jugadors portuguesos. Crec que Cancelo és molt més raonable perquè per perfil és un jugador que t'encaixa molt bé i que t'omple dos forats que tens mal coberts i poc compensats, però el cas de Joao Félix evidentment doncs, evidenciaria que, bueno, que és un fitxatge que probablement hi ha altres criteris o coses que s'han tingut en compte més enllà que el canvi sobre el camp, perquè allà no hi ha motius una mica per pensar que l'any que ve hauria de seguir.
Si n'haguéssim de fer dos, Mireia, mig centre segur i algun més?
Jo un mig centre i un davanter.
Centre o un
centre?
Centre. I Tigrinho?
El Vitor Roque ja no val.
És que el veig ara mateix de punta a punta em costa veure'l. No. Però un extrem pur esquerre. Canvi d'opinió, un mig centre i un extrem pur esquerre. Sí, amb desequilibri, és a dir, per si no has de jugar amb el quadrat, que puguis tenir amplitud pels dos costats, amb Lamine i amb un altre jugador a l'altre costat.
De fet, és el que volen.
O sigui, quin mig i Savinho, no?
Sí, Savinho, buah, quin, encaixaria espectacular Savinho, sí.
De fet, és el que volen, volen un
sí, centre, però és impossible.
No, Savinho, impossible. I un extrem esquerre. De fet, va, on està mirada Nico Williams, Savinho, l'hauran de trobar. Però jo crec que, sobretot, si es queda Joao Félix, però també es queda Rafinha, i es queda Ferran, i es queda Lamin...
No hi ha lloc per ningú.
No, hi ha lloc.
No, ha de sortir algú.
I es queda Víctor Roque, i es queda Lewandowski.
I jo crec que ha de sortir algú, ja no només per tema de caixa i de poder portar algú, sinó per moure coses, perquè el vestidor, bueno, porta temps patint, i crec que moure jugadors i que entrin energies noves també és positiu. I jo també em pregunto si a l'entrenador no li encaixa Joao Félix. És que són aquestes coses del futbol que no s'acaben d'entendre, de per què s'ha de quedar un jugador, perquè t'has de gastar diners, encara que sigui en forma de cessió, per un jugador que potser no serà important, te'ls pots guardar, portar algú altre, no ho sé, però que la plantilla sigui competitiva i millori molt, tinc dubtes.
Esteu parlant de l'entrenador. Esteu parlant de l'entrenador. Que no sabem qui serà l'entrenador del Barça la temporada que ve. No ho sabem. No. Però podria ser Xavi, cosa que fa dos mesos estava, crec que, pràcticament descartat. Aquesta tarda parlàvem amb el Damià López de la redacció. Ahir vam parlar-ne, vam sentir el que havia dit el president Joan Laporta a l'entrevista de Mundo Deportivo. Però jo crec que cada declaració que fa, és a dir, desconec quan van gravar, per exemple, aquesta conversa amb els companys de Barça One.
La corbata és la mateixa, eh? La corbata és la mateixa.
Potser és el mateix dia, però potser era la tarda.
Potser.
Potser era la tarda, i cada declaració que fa, cada declaració apropa més a una reconciliació, sí, sí, entre el Barça i Xavi.
Sí, sí, tornem a aquest podcast, com dius, Laporta ha anat un pas més enllà sobre Xavi i les intencions de fer-li reconsiderar la decisió de marxar al final d'aquesta temporada.
Amb el Xavi és un tema que ens hem compromès tots o conjurat tots a dir, escolta, al final de la temporada parlem. Tu has pres una decisió, però clar, a vegades les decisions es canvien, es replantegen. I aquí, doncs, imagina't, doncs, que aconseguim algun títol. Home, jo crec que el Xavi s'ho replantejarà, i ens dirà el que vol fer. Jo, evidentment, si guanyem algun títol, a mi m'agradaria que continuïs el Xavi.
Parla de títols i parla de que si n'hi ha, si el Barça en guanya algun, s'ho replantejarà. Ja parla com si d'alguna manera Xavi li hagués dit, escolta, si guanyem un títol em quedo.
Jo estic segur que si guanyem un títol Xavi es continua. Seguríssim, o sigui, posaria les dues mans al foc. Sí, sí. I si passes contra el PSG no m'estranyaria que també
sigui fent semis,
quedar-se fent semis,
del Champions, sí, i quedant segon a la Lliga.
És possible. Si guanyen un títol, vamos, seguríssim, però fins i tot fent semis de Champions, és que tot allò va ser molt estrany.
Va ser estrany, sí.
Va, jo crec que Xavi, no sé si en aquell moment va intuir que el farien fora i es va voler anticipar i va fer aquella declaració, però jo estic convençut que Xavi es vol quedar, segur, i que la porta vol que es quedi si tot va bé, també.
El que passa és que queda molt descobert ell, si es queda de cara a l'any vinent, perquè d'alguna manera, si en el primer moment en el que alguna cosa es torci, comptant que es quedi, ja com que d'alguna manera queda despullat un entrenador que en un moment es va veure incapaç de canviar la dinàmica que hi havia en aquest club, que li va transmetre a la directiva, i que la directiva no va prendre cap decisió en un estiu on podia haver començat tot un projecte nou.
És que jo també crec que si hi ha aquest límit de l'eliminatòria contra el PSG, una vegada passi l'eliminatòria contra el PSG, això s'ha de decidir. O sigui, sí. Tu no et pots esperar a final de temporada a decidir quin és l'entrenador de la temporada que ve.
Sí, sí. Aquesta és la qüestió. Fins quan pots esperar?
No, i que a mi el més sorprenent, no sé si la porta ja hi ha hagut reconciliació o és una mica de pressió cap al taulat de Xavi, però a mi el que m'estranya també és que sempre parlen que no estan buscant entrenador, que no estan buscant entrenador. Llavors, si Xavi decidís que no i és que no, en quant temps el buscaran?
Home, jo crec que aquí menteix. Però menteix perquè és el que ha de dir la porta de cara a la galeria per donar suport a Xavi i per d'alguna manera mantenir aquest discurs. Però si estan fent això,
s'estan equivocant. Oi, sí, perquè sí, la feina de la Porta, no de la Porta, sinó de Deco principalment, és tenir, i més ara, que no saps si el teu entrenador continuarà o no, tenir recursos i haver parlat, no amb un ni amb dos, amb 5 o 10 entrenadors.
Sí, sí, està clar, i també és cert que dir que no al Barça, molts entrenadors no li diran que no al Barça, però s'ha de veure que hi ha el mercat i que no. I per mi també, per part de Xavi, si s'acaba quedant, evidenciarà que es va equivocar en tot aquest moviment, aixecant aquesta polseguera en un moment que l'equip no estava bé.
Bueno, o no, perquè si té el discurs de que
s'ha arribat des de que va dir jo, tot funciona bé.
Juga millor, hem anat a semis de Champions o hem guanyat algun títol, llavors la narrativa en aquest sentit li pot anar a favor.
Ara, clar, millor per l'equip, per l'equip realment, si Xavi aixeca l'equip i tu veus que hi ha una millora, doncs és que l'entrenador continuï, perquè, clar, però ja més enllà de guanyar o no guanyar, que aquí la Porta, jo no sé si potser ell mateix no diu el que vol dir, potser ell vincula la possible continuïtat de Xavi als títols i potser ell el que vol manifestar és si l'equip millora i va cap a dalt, no? Però si l'equip acaba bé, si els jugadors milloren el seu rendiment individual i acabes la Lliga ni que siguis segon, però apropant-te al Madrid i apropant-te al que se li suposava Xavi, el més normal és no ara anar a canviar ni d'estil, ni d'entrenador, ni de perfil, ni anar a Alemanya, ni anar a França, ni a cap lloc, sinó seguim un entrenador que coneix la casa, coneix el Barça, sap el que és aquest club. Ara, amb la implicació del que és que ell es desdigui d'una paraula que va donar, de que la Porta hagi de fer mans i mànigues per redirigir el discurs, però per què no? Ara, jo sí que crec que tot el que ha dit la Porta depèn molt més de les sensacions i de com tu aixequis l'equip que no de guanyar o no de guanyar un títol, que realment està molt complicat.
Bueno, i també tot això ve donat ara després d'haver passat contra el Nàpols, haver jugat sobretot el partit d'aquí bastant bé, allà a la primera mitja hora també.
El dia de la visita a Madrid.
A guanyar el Calderón, el Calderón, sempre dic Calderón.
Sí, no, ja està bé.
Ens entenem.
El Metropolitano fent un bon partit, bé, que des d'aquell moment, des d'aquell dia, només ha cedit 2 empats, tota la dinàmica és positiva, tot això ara... Hi ha eufòria, és que això ho parlàvem la setmana passada, és que quan va tocar el PSG semblava que el Barça estava a semis. Ja.
Sí, fins i tot la Porta veu la Lliga, Dami?
Sí.
Per què no?
La veu.
La Lliga encara és viva per nosaltres, eh? Per tant, el grau de dificultat és màxim en les dues competicions, però les possibilitats que tenim són moltes, per molt grau de dificultat que hi hagi en els dos, perquè escolta, si guanyem el Bernabéu, ja és clar que si volem la Lliga hem de guanyar el Bernabéu. Jo crec que això marcarà molt tot. I després encara quedaran 6 partits, que en cap dels dos ho tenim fàcil.
Discurs cruifista, Correas. Victòria del Bernabéu i sí, ja estàs a 5.
Sí, és que per guanyar la Lliga és això. Això és discurs de Cruyff.
Ell compta, però...
Tu has de comptar que estàs a 5.
No, però ell farà en compte que en aquestes dues pròximes jornades, bueno, és que per el Madrid té Atlètic i Mallorca, ells ja s'han d'haver deixat alguna cosa més.
Sí, els dos, un abans de la Copa i l'altre post-Copa.
No, seria important... Sí, per mi les opcions, per mi són poques, però... passen per arribar al Bernabéu a 6 i sortir d'allà a 3.
Un empat, no?
Un empat contra l'Atlètic o contra el Mallorca.
Sí, jo crec que és gairebé impossible, però...
A la Lliga, sí.
Sí, sí. Però, perquè crec que passaran coses, perquè els dos estan vius a la Champions i és difícil guanyar tots els partits que
reixen a la Lliga. En aquests dos partits, el Barça, teòricament, els ha de guanyar els dos, les Palmes, Càdiz, i és cert que el Madrid són Atlètic i Mallorca, són els dos equips que juguen la final de Copa, però també crec que l'Atlètic anirà amb tot al Bernabéu, per dues raons. Bueno, una, perquè s'està jugant
la Champions,
perquè ara en aquests moments està quart per davant de l'Atlético, i després perquè vaig parlar amb no sé qui era de l'Atlètic, i em deia que Valverde anirà amb els titulars, perquè no pot ser que en un mes no hagin jugat els tios que vagin a jugar a la Copa.
Té tota la lògica del món.
Tant, sí, anirà amb els titulars.
I si se'n lesiona algú,
porten aturats molts dies.
Sí, sí. 12 i la mitjanit. Farem una pausa i quan tornem trucarem al Roger Saperes perquè encara hi ha una última qüestió de tot el que ha dit la Porta avui que crec que és important. De fet, és noticiable. I és una qüestió que em portem parlant ja uns quants mesos, si és la samarreta. Nike, Puma, la marca pròpia, etcètera, etcètera. Ho ordenem tot plegat i sentirem el que ha dit la Porta, que és el més important. Ara tornem.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballet.
¿Has visto la nueva Ford Courier?
Es el vehículo comercial más pequeño que puede cargar hasta 2 europalets.
Amb la máxima cualificación Platinum, els premis Euro NCAP a la seguretat.
Y ojo al dato, sistema de conectividad con pantalla de 8 pulgadas.
La petita gran joia dels vehicles comercials de Ford és la nova Ford Courier, amb entrega immediata i 4 anys de garantia. Vehicles comercials Ford, a la xarxa de concessionaris de Catalunya.
Eso es todo desde las gaunas. Saludos cordiales.
Estàs pensant en un nou SEAT? No et perdis les ofertes irresistibles de Baix Motor, concessionari oficial SEAT. Ha arribat el moment. Tria el teu SEAT a Baix Motor SEAT. Tota la gamma SEAT a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes. I vine a Baix Motor. Troba'ns en Molins de Rei, Sant Boi i Gavà. Baixmotor.seat.
Ja és aquí la setena edició del campus de futbol de Mundo Deportivo. Del 8 al 12 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mica Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
Ei, que avisa no és traïdor. Si estàs escoltant aquest anunci d'Ampeus, millor que seguis. Aquest mes, si compres un SH125 i contractes Onda Plus, tens 5 anys de garantia, Onda Mapi, immatriculació i assegurança tercers el primer any, gratis. Informa't d'aquesta promoció i de la nova Onda SH125 a la xarxa oficial de concessionaris Onda de la província de Barcelona.
Mossèn, confesso que la família em va enxampar el graig de casa. Allà tocant, acariciant, admirant aquelles formes. Vaig descobrir edificar.com i vaig pecar.
Què?
Uns preus, uns cotxes. Vaig canviar el meu sense dir-ho a la família.
Edificar.com?
A Girona i a Barcelona. I si cal, te'l porten a casa.
Perdonat.
Edificar.com. Som de confiança. Som d'aquí.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
5... 17, 36, 37 i 50. I els sols, el 3 i el 7.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Amb Gerard Ballet.
8 minuts i la mitjanit. Com creieu que l'enquesta que hem llançat fa una estona al compte de Twitter d'Esport RAC1 haguéssiu acceptat vendre la mínima mal per 200 milions d'euros? Com creieu? Com creieu que van? Per on van els trets?
80-20.
80-20.
70-30.
70-30. I tu, Ferran?
Jo que sí, com el Pol, 80-20, més o menys.
63-67-32 ara mateix.
Molts merengues.
Molta gent del Real Madrid, creus, sí, que està votant que sí?
I gent del PSG, també.
Sí.
Sí. Si no, no se sols entén.
Sí.
El Cruyff, eh?
El Cruyff. És el Cruyff i no té res més a fer. No té res més a fer un dissabte a la nit que votar. Sí, sí. Podeu seguir votant en aquesta enquesta que hem fet al compte de Twitter. De l'actualitat esportiva, una altra qüestió important del Barça, el patrocini de la samarreta. Encara no hi ha cap decisió definitiva, però compta amb el que ha dit avui el president Joan Laporta en aquest podcast de la plataforma de streaming del club.
Amb Nike vam dir-los que en base a uns incompliments que per nosaltres eren flagrants vam resoldre el contracte després d'un període de 45 dies que tenien ells per rescabalar-nos d'aquests incompliments. Això no es va produir i estem, doncs, nosaltres vam comunicar-los que es resolia el contracte. Ells han presentat unes mesures cautelars que nosaltres, doncs, hem contestat. I ara estem veient la resolució d'aquestes mesures cautelars per veure com estaríem amb Nike.
De fet, el president del Barça, Joan Laporta, diu que el timing d'aquesta decisió depèn precisament d'això, d'aquesta resolució de les mesures cautelars. Hola, Sape, Roger Saperes, bona nit.
Què tal, Gerard, bona nit.
Com estàs?
Tot bé, aquí escoltant-vos i votant a favor de que es quedi la menja mal.
Sí, eh? Tu ets del sí.
Ja sap, bé.
Sí, home, una il·lusió que tenim ara, si ens la treuen, ni que sigui per 200 milions, és per saltar des de la quinzena planta d'aquí de RAC1.
No ha paït encara la deuda de Messi.
No,
home, per favor. Sí, encara estic de dol, per això només me'n faltaria una altra.
Mira avui l'Inter Miami, sense Leo Messi, crec que ha perdut 4-0, contra el New York Red Bulls, a la MLS, sí. Doncs 4-0, sabe.
Estem centrats en la Champions de la CONCACAF ara. Ara, això. Que torni per la Champions.
Allà, a la presentació
de Leo, no?
De Messi,
sí. Sí. Dos grans miradors del 10 del Barça. Anem a ordenar-ho tot una mica, Sape. Sí. Ara sentíem el que deia el president Joan Laporta, aquesta emprenyada que porten amb Nike, que ja hem comentat en els últims mesos. Tenim algun detall més d'aquest malestar del club amb la marca nord-americana?
Sí, ara ho comentem. Després d'aquesta informació, diria que rellevant la que ha desvelat avui el president Joan Laporta en aquest post, amb aquest podcast, amb aquest anunci del trencament unilateral amb Nike a l'espera de veure com acaba aquest litigi. Una informació que, per cert, havia avançat Lluís Canut a Catalunya Ràdio, afegint que la primera opció era apostar per la marca pròpia, per la marca Barça. En aquest sentit, deixem afegir també el que vaig explicar aquí al Tu Diràs fa unes setmanes, que l'opció de la marca pròpia estava pràcticament descartada. Aquesta era la informació que tenia. Crec que ara podem dir que no era del tot correcte, perquè pel que em diuen i pel que hem escoltat continua sobre la taula. Per tant, cap problema en reconèixer la informació que avançava el Lluís Canut, i també que l'opció de la marca pròpia continua sent efectivament una opció. Per tant, disculpes per no haver estat prou acurat amb la informació, i tot seguit, si et sembla, mirem d'explicar bé quina és la situació hores d'ara, després d'aquest anunci del president Joan Laporta. Quan em diguis, ens hi posem a detallar-ho tot una mica.
Sí, evidentment tonra, i sé que no és la vegada que ho fas, per tant, en fi, és el que ha de fer un periodista.
No, xapó, per no canviar de discurs d'un dia per l'altre i dir, hòstia, un dia m'explica una cosa i un altre al contrari, no? Doncs explicar-ho tal com és.
I tant que sí. D'aquest malestar del club amb Nike, què podem afegir?
Doncs mira, que ara mateix et diria que hi ha quatre escenaris possibles sobre la taula, després del que li hem escoltat al president. Abans, però, faria un petit incís per explicar-te alguns detalls que exemplifiquen el malestar amb Nike i com s'ha arribat una mica a aquesta situació. Primer de tot, que fa aproximadament mig any el Barça ja va enviar un burofax a la multinacional americana explicant tot el que el club considerava que eren incompliments del contracte i avisant que tot allò podia desembocar en una possible rescissió de l'acord que les dues parts, recordem, van signar el 2018 fins al 2028, per tant ja hi havia un advertiment del Barça. Com a mínim aquesta era el pensament o la idea del Barça, de traslladar-li a Nike que ja l'estava avisant per aquests incompliments. Quins són aquests incompliments de Nike? Doncs desconeixem exactament què és el que ha denunciat el Barça, però sí que tenim detalls del malestar del club amb Nike que exemplifica una mica aquesta topada entre les dues parts. Per exemple, que la temporada passada, quan es va tancar el fitxatge de Lewandowski, el club va fer una previsió per rebre i estampar 90.000 samarretes i que només va rebre material per vendre'n 40.000. Un altre exemple el tenim amb el bàsquet, quan el club va rebre una partida de samarretes amb les franges mal impreses o que no s'ajustaven a disseny i les va haver de retornar. O també que a la gira americana el president va voler regalar una samarreta en un dels actes a l'alcalde de Nova York, i quan el club va anar a la botiga de Nike a la 5a avinguda no hi havia samarretes del Barça, cosa que va enfadar i molt a Joan Laporta. Ja et dic, jo entenc que això no són motius de pes per trencar un contracte com el que tenen Barça i Nike, però que sí que segurament són mostres de com s'ha anat deteriorant aquesta relació entre les parts, més enllà, evidentment, que són coses que afloren també quan hi ha una oferta econòmica superior sobre la taula, que evidentment això no és casual, és a dir, això existia i segurament apareix i es posa de manifest quan tens una oferta superior i et planteges el trencar aquest contracte amb Nike. Dit això, aquests escenaris que et comentava, Gerard, el primer, segurament el més improbable ara mateix, és que s'arribi a una entesa amb Nike si la multinacional americana millora substancialment la seva oferta. Ja et dic, jo crec que és ara mateix la més improbable. De fet, hi ha gent propera al president que assegura que quan la porta està decebut és molt difícil que marxi, que faci marxa enrere. Veurem si aquest és el cas o no amb Nike. I deixem que t'apunti també que pel que sabem a Nike, no, el poc que sabem de la visió de Nike d'aquest assumpte, no consideren que es pugui donar per trencar l'acord amb aquestes paraules del president, que una sola part no pot trencar un contracte com aquest. I també, evidentment, que han caigut força malament aquestes paraules, aquest nou atac, diguem-ho així, de Joan Laporta cap a Nike. Tanco aquest parèntesi, anem cap a la segona opció després de Nike, que seria decantar-se per l'opció de Puma, que ara mateix ofereix entre 20 i 30 milions més que Nike per temporada, i a més la possibilitat de cobrir la indemnització que es pogués derivar de trencar aquest acord contractual que té el Barça ara mateix amb un bonus generós. Aquesta seria la segona opció. La tercera seria optar per la marca pròpia, i en aquest sentit ens consta que el club està treballant en un disseny propi de la samarreta per no començar de zero si aquesta fos l'opció escollida. I finalment hi ha una quarta opció, també hi ha una quarta via, que és la que va apuntar també Lluís Canut a Catalunya Ràdio, que seria optar per la marca pròpia de cara a la propera temporada i signar a